Avui volem començar a descentralitzar el nostre programa. Si bé és cert que la majoria de fets noticiables es donen últimament a la Sagrera, a Sant Andreu i a la Trinitat Vella, també hi ha d'altres barris a Sant Andreu que no podem deixar de banda. Parlem de barris com Baró de Viver, Congrés Indians o el Bon Pastor, on també hi passen coses i que cal tenir en compte. Avui anirem al Bon Pastor, on sembla que el tema de les cases barates està portant cua. No tots els veïns estan d'acord amb la manera com s'està gestionant aquest tema. De fet, els veïns i veïnes han fet arribar les seves queixes al districte i també a l'Ajuntament Central. Aquesta serà una de les informacions de les quals us en parlarem avui. Diumenge ens va sobtar la notícia del nen ucraïnès de 10 anys que va ser atropellat a la Meridiana. La pregunta és, s'han pres mesures per tal de pacificar el trànsit en aquesta via tan important de la ciutat? Doncs d'això en parlarem amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, en José Barbero, que és també representant dels veïns de portar aquest terme a aquesta tasca. Pacificar el trànsit de la Meridiana i no sempre se'ls ha fet el cas que calia. Dos temes, el de les cases barates del Bon Pastor i el de l'accident de la Meridiana, que centraran en el nostre programa d'avui. També estarem pendents dels altres barris de Sant Andreu, dels quals no ens arriben gaires notícies, i que en els propers dies parlarem amb ells per saber què passa als seus barris. Barris tan actius com Congrés Indians o Baró de Viver segurament generen informació la qual doncs, no ens arriba a nosaltres. Per tant, farem les investigacions pertinents per conèixer com són i quines coses fan moure els veïns. Tampoc ens oblidarem de Naves. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un Poble. Qui et parla i acompanya, en Jordi Garcia.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Doncs amb Jordi Garcia, amb Xavi Álvarez a la part tècnica, amb Mireia Gutiérrez davant meu i bon també dia. Anna Preses, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I tal com us dèiem, parlarem del Bon Pastor. L'Ajuntament començarà a enderrocar abans de final d'any una nova bateria de cases barates d'aquest barri.
Construïdes a principis del segle XX per dotar d'un sostre la immigració que aleshores s'aterrava a Barcelona, les cases barates són avui un grup de 784 habitatges de planta baixa i poc més de 40 metres quadrats de superfície, que presenten múltiples i variades carències. El projecte del consistori pretén tirar-les a terra de manera progressiva i substituir-les per 915 pisos nous, que es destinaran majoritàriament a reallotjar els afectats. A hores d'ara, el pla ha tancat la segona de les 5 fases en què està estructurat. La primera ha suposat la construcció de 152 pisos, que ja estan ocupats, i als quals cal afegir-ne 190 més corresponents a la segona fase. Aquests estan engestits i ja tenen adjudicatari assignat, i les previsions municipals són que abans que acabi l'any ja s'hi puguin instal·lar els nous inquilins.
També parlarem dels veïns de la Meridiana, que demanen ampliar el temps semafòric.
El debat no ha deixat d'estar viu des del 2007, entre els 11 barris per on passa la Meridiana, els portaveus dels quals, des d'aleshores, demanen a l'Ajuntament menys carrils i rebaixar la seva amplada per evitar els excessos de velocitat que denuncien són habituals. I ara, amb el tràgic accident de diumenge, en què un nen de 10 anys va morir en ser embestit per un cotxe quan s'esperava per travessar el carrer en una illa central de vianants amb el seu germà de 4, la seva mare i la seva àvia, que van resultar ferits, la polèmica s'ha tornat a activar.
Doncs aquest serà un dels temes amb els quals doncs, tindrem en compte avui en aquest programa. I també altres temes ens porten a Baró de Viver, ja que es reserva un solar en aquest barri, en Baró de Viver, per la seu del 112.
La Conselleria d'Interior ha brindat dues notícies en una, a l'unir qüestions urbanístiques i de seguretat ciutadana. Per una banda, el secretari general del departament, Joan Boada, va presentar el nou centre 112 de la ciutat, que integrarà tots els cossos de gestió d'emergències catalans. Per l'altra, va avançar que l'Ajuntament de Barcelona ha cedit un terreny a l'eix de Baró de Viver, molt a prop del nus de la Trinitat, perquè aquest projecte de 80 milions d'euros pugui passar del plànol als totxos.
Doncs sí, també parlarem de la Trinitat Vella, que allargarà un any la llei de barris per acabar projectes pendents.
Aquest mes de desembre es compliran 4 anys del Pla de Barris de la Trinitat Vella, que ha finançat una quarantena de projectes urbanístics, socials i de dinamització econòmica. Els veïns valoren positivament les millores, però creuen que encara queda feina a fer. Ja se n'ha demanat una pròrroga d'un any per poder acabar els projectes pendents.
Doncs sí, projectes pendents que faran que la Trinitat Vella doncs, tingui més fesomia i tingui més equipaments. D'aquest tema de la Trinitat Vella en parlarem aquesta mateixa tarda amb Gemma Cuadrado, que és la responsable del programa Va de Barris d'aquesta emissora, i tindrem amb nosaltres el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, en Lluís Quero. Doncs això serà el que us explicarem a dia d'avui. Per tant, el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i tornar tot seguit a ampliar-vos aquesta informació. Fins ara.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a Josep Maria Faldo, que és un dels responsables de l'Associació de Veïns del Bon Pastor. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Doncs ens agradaria saber com està el tema de les cases barates.
Bé, amb aquest...
Sí.
Hola, bon dia.
Sí, bon dia.
En aquests moments ja s'han donat les claus a tota la gent de la segona fase.
Uh-huh.
Primer van fer contractes per la gent que havia triat anar de lloguer o de vitalici,
uh-huh.
I ara els que han triat anar de compra. Llavors aquesta setmana ja segurament ja tothom tindrà les claus de la seva casa.
Uh-huh. El que ens ha arribat una informació, no sé si ets conscient de que hi ha alguns veïns que no estan d'acord amb com s'estan portant aquest tema, no?
Quin tema?
El tema de les cases barates, i han fet arribar a una carta tant al districte com a l'Ajuntament de Barcelona, doncs que no estan d'acord amb com s'està portant el tema de les cases barates.
A veure, és que no conec aquesta carta i no sé quina és la preocupació d'aquests veïns.
Uh-huh.
No sé exactament, jo sé que ja és una preocupació important, que suposo que la carta anirà per aquest sentit,
sí.
del... de que els habitatges s'han donat una mica tard, no? El problema era aquest, que la gent esperava que les cases, els pisos nous, es donessin cap a finals de setembre, primers d'octubre, i els han donat ara, és a dir, doncs un mes i pico després, no? Que aquest era un dels sentiments que la gent tenia, no? Que volia que se les donessin abans. Aquest és un tema. I suposo que la carta anirà en aquest sentit. La gent el que volia era més abans. El que passa és que no s'ha pogut fer per un problema del banc. El banc, doncs, a última hora ha posat pegues per donar els crèdits, i llavors el que s'ha fet és enrederir tota la documentació de les hipoteques. Però no era un problema per la gent que anava de lloguer, sinó que era un problema per la gent que havia triat anar de compra, perquè clar, si el banc després deia que les hipoteques que havia donat no li semblava bé, perquè amb el patronat havíem negociat que era el 3% i les hipoteques ara s'estan donant a uns altres preus a tot el món, i llavors doncs el banc s'ho havia tornat a pensar. Llavors el patronat va parlar amb el banc i va deixar més avals econòmics el patronat al banc, i el banc doncs ja va donar les hipoteques tal com s'havia parlat. I això ha fet enrederir el procés doncs un mes i mig o una cosa així. I suposo que la carta és en aquest sentit, ja et dic, jo la carta no la conec. Però sí que conec la preocupació aquesta de que la gent volia entrar als pisos abans de quan el patronat va dir que seria cap a l'octubre.
Ahir va haver Consell de Barri.
Sí.
Quins temes van ser els principals que es van tocar en aquest?
A veure, el Consell de Barri, primer va parlar la regidora i va fer un balanç de tot el pla d'actuació del 2008 fins al 2011, de tot el que s'havia comès a fer l'Ajuntament durant aquests anys, i va fer un repàs de totes les coses que s'havien compromès a fer i que s'han fet. Vull dir que, en general, totes les que s'havia compromès estan fetes. Després, repàs de totes les queixes que va haver al Consell d'abans, al Consell de fa 3 mesos, que la gent doncs havíem explicat doncs el jardí, la vigilància, bueno, tot una sèrie de temes, i llavors va fer un repàs de com estaven aquests temes, si s'havien arreglat, no s'havien arreglat, en general alguns no s'han arreglat, però ella va dir que s'havien posat en marxa perquè s'arreglessin i que encara no havia donat temps. I després va parlar una altra vegada a tota la gent dels nous temes que el nou consell. I d'aquests nous temes, doncs, a veure, hi ha temes de neteja, fonamentalment. També va sortir temes d'un grup de nois que fan soroll al costat del mercat. Després, un semàfor que és un carrer molt ample, i llavors els que venen per la part estreteta pensen que no van bé ells, i llavors salten el semàfor, i el que s'hauria de fer és, en comptes de posar-lo a la vora de la vorera, doncs posar-lo elevat, perquè la gent sabés que és per les dues bandes, no? Tant pels que venen del carrer Gran com del carrer Estretet. El tema de les rates quan hi ha obres, no? Que s'ha de fer una campanya especial, i com ara hi haurà tot el tema de l'enderroc de les cases baixes, doncs aquest tema s'ha de tenir en compte, perquè cada vegada que hi ha enderrocs, doncs les rates surten, i llavors abans de que la cosa vaya peores, doncs s'ha de tenir en compte que s'han d'enderrocar les cases ara de la gent que de la segona fase per poder construir les de la tercera, i això portarà problemes de rates segur. I llavors també s'han d'enderrocar el mercat, i això també hi ha problemes de rates. Vigilància amb les cases que es van deixant, és a dir, es va demanar que amb les cases que es van deixant que hi hagi vigilància, perquè hi ha gent que va recollir trapaires, no? Que van a recollir coses velles que ningú no vol, però que s'han d'esperar que la gent marxi. perquè de vegades agafen coses de la de gent que encara està allà, no?
Clar.
I això s'ha de tenir vigilància. Què més es va parlar? Que no recordo ara si és de memòria de tot el que es va parlar, però d'aquestes coses segur. I del tràfic, per exemple, de la zona de les cases baixes, com s'està fent obres, les obres implica que els carrers per on abans es podia passar, ara no es pot passar, i la circulació és dificultosa. Llavors ja de l'altre consell ja es van comprometre a fer un pla de mobilitat de la zona aquesta perquè tenien en compte les obres, però encara no s'ha fet, perquè estan esperant a que derrocar les de la segona fase, perquè llavors això també caldrà tenir-ho en compte i caldrà veure per quins carrers es pot passar i per quins carrers no es podrà passar.
Clar.
I perquè la mobilitat sigui fàcil, doncs això s'ha de tenir en compte.
Perquè ara en aquests moments podríem dir que la segona fase ja està acabada, no?
Sí, la segona fase està acabada. La segona fase està acabada. Ara que ha de començar la tercera. Els plans dels tres edificis nous ja estan fets. Aquest estiu, aquest any 2010, sí. El patronat ja havia tret a concurs a arquitectes, van presentar 100, sí. I es van agafar els projectes de tres tipus, de tres arquitectes diferents, un per cada bloc. I aquests arquitectes ja han fet el projecte i el van venir al barri i el van exposar davant de tota la gent de les cases baixes i de la gent del barri que va voler venir per veure aquests blocs, com són i...
Perquè se sap quan es posarà en marxa la tercera fase?
A veure, el que s'ha de fer és derrocar les cases de la gent que marxi de la segona i per vegada enderrocades s'ha de contractar a l'empresa que ha de treure concurs a les empreses que vulguin optar a construir els tres blocs, el patronat ha de triar-ne alguna empresa perquè ho faci i després, i que estem en aquest procés ara.
D'acord.
Això és el que ha de començar. Ara el que s'ha fet fonamentalment és traslladar a la gent de la segona fase. El patronat paga els trasllats, però hi ha gent que no s'espera. I com ha hagut aquest mes i mig d'enrederiment, doncs hi ha gent que ja no s'ha esperat el trasllat i ja s'han fet el trasllat.
Clar, perquè...
El que s'està fent i s'està treballant molt és el tema de que si hi ha gent que deixa mobles i són útils, que els puguin aprofitar altres persones que no tenen mobles.
Clar, perquè suposo que la carta aquesta que s'ha fet arribar al districte i a l'Ajuntament, suposo que deu haver-hi un espai de temps entre que han deixat la casa i entre que han entrat a viure a la casa nova, no?
Sí, no, però aquest no és un problema, eh? El problema del temps no és un problema. Realment no és un problema. El que tu no pots fer és estar ahí indefinidament per fer el trasllat. Ja et dic, els paga el patronat, el trasllat. Tu vas a l'oficina i demanes un dia per fer el trasllat. Però hi ha gent que no s'espera i els trasllats ja s'està fent abans d'hora, perquè volen ja i trai això. Vull dir que cadascú pot fer el que vulgui, no? Si volen anar abans, doncs poden anar abans. Millor per ells, no? I el problema del temps del trasllat no és un problema. El problema greu, que nosaltres trobem que ha sigut el més greu, ha sigut l'enderrariment d'aquest mes i mig del que s'havia compromès, mes i mig, dos mesos, del que s'havia compromès el patronat i no ha pogut ser pel tema del banc. Que després tot va direcció enrere, perquè les condicions li semblaven, les condicions econòmiques li semblaven desventajoses pel banc i massa ventajoses pels veïns. I això és el que va passar.
I ara la segona fase constava de 190 habitatges?
Sí.
I la tercera començarà...
De fet, la tercera ja ha començat, perquè és un procés lent. La gent només es fixa quan ja comencen a construir. Per a començar a construir vol dir moltes coses. Concurs d'arquitectes per fer projecte i concurs d'empreses per construir. I clar, per exemple, la primera fase ho va construir Fomento i el patronat no l'ha triat a Fomento perquè hi ha moltes queixes dels veïns. a Fomento no l'ha triat. Aquesta vegada hi ha dues empreses, que són San José i la UHL, que són les que han construït els tres blocs, bueno, les tres, sí, tres blocs en general, són tres blocs diferents.
I aquesta tercera fase constarà de 161 habitatges.
Sí, 161. Pel que ens van explicar, els habitatges bueno, tenen una distribució per dins més moderna, és a dir, la part de dels dormitoris estan molt independents de la part del menjador i la bugaderia al mig, distribuïda més o menys, i el menjador que es pugui comunicar amb la cuina i que pugui haver a la cuina una tauleta, vull dir, una taula per poder sopar o dinar, i una mica més gran la cuina, i comunicada amb el menjador, de tal manera que del menjador, comunicada no amb una porta, sinó amb una paret lliure que es pugui passar d'un lloc a un altre, amb finestres més grans de cara al carrer, menjant-se una mica de menjador per tenir un balconet més que pugui posar una tauleta, bé, una sèrie de coses que aquesta diferent disseny, vaja, van canviant el disseny perquè no totes les cases siguin iguals, que siguin totes ben diferents i que hi hagi varietat i que no sigui una cosa monolítica i avorrida.
Però quina diferència hi ha entre els de la segona fase i els de la tercera?
Diferència, dels pisos?
Sí.
No, dels pisos són igual. El que passa és que cada arquitecte doncs dissenya d'una manera diferent. Clar. Si no, semblarien tots com a la mina, eren clar, abans, no? Que tot, o a Belvitge, que tu vas allà i tots els blocs els veus de la mà. Igual, són molt avorrits. És que hi hagi varietat i que si són arquitectes diferents segur que hi ha varietat, perquè cadascú té la seva idea i les seves estètiques i aquestes coses, i clar, hi ha varietat. Però la idea de com accedir al pis és la mateixa que la segona fase i que la quarta i que la primera. La gent pot triar si vol anar de lloguer, si vol anar de vitalici o si vol comprar, pot triar-ho, això no varia. I per aconseguir el pis s'ha d'anar a un sorteig, és a dir, hi ha un sorteig davant de notari, amb tota la gent de les cases davant, es fa davant de tota la gent, es fa aquest sorteig i el que toca és de tocar. I que això és una cosa que va a sorts. I ahir publica que la primera fase es va fer a l'església i aquesta segona fase també el sorteig es va fer a l'església. I això és igual. I per a l'hora de pagar, si et costa més o no et costa tant, doncs es té en compte els ingressos de la gent. Si quan menys ingressos tens, doncs més ajuts tens. Cal pensar que els ajuts, els pisos tots són de protecció oficial, i a més es va signar el conveni per poder fer la remodelació. El conveni preveia que la Generalitat donava un ajut del 30% a fons perdut, és a dir, que a sobre del preu de protecció oficial hi ha un descompte del 30% en el cas del que vulguis comprar. I si vas de lloguer, doncs també tens un descompte de lloguer depenent dels ingressos teus. Menys ingressos, més ajuts.
D'acord.
Funciona així.
Doncs ja tenim més informació al respecte de les cases barates del Bon Pastor i com s'està desenvolupant tot aquest participació.
I hi ha més coses, no? En segona fase, doncs ara s'han de constituir les comunitats de propietaris, de veïns, s'han de fer, bueno, treballar molt el que és, nosaltres estem molt interessats en treballar tot el tema de convivència, perquè sí, ja és un problema que s'ha de treballar, perquè si no podria ser que tinguéssim uns pisos molt macos i que quan passin 5 anys fossin un desastre, no? Perquè la gent no es cuida, m'entens? I això s'ha de treballar molt. S'ha de treballar molt. Una de les reivindicacions de l'Associació de Veïns de fa molts anys, que hi hagin treballadors socials per tractar tots aquests temes. Per exemple, estan fent, se'n cuiden del si algú té mobles que no els vol i algú els altres pot aprofitar, doncs se'n cuiden de veure qui no els vol i a qui li fan falta, qui els ha demanat. I això també se'n cuida. I tot el que és les comunitats, de com s'ha de comportar la gent, de quins són els elements comuns, de com s'ha de tractar tot això, també ho faran ells. Per nosaltres això és molt important, perquè no es tracta només de fer els edificis, sinó que la gent a veure, es vagi mentalitzant de que això s'ha de conservar, que sí. No es pot vandalitzar el primer dia.
Doncs d'acord, doncs ens quedem amb aquesta informació. S'ha de crear doncs, que hi hagi un bon ambient entre tots els veïns del barri. No?
Molt bé.
D'acord, doncs Josep Maria Faldo, de l'Associació de Veïns del Bon Pastor, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu, bon dia.
Que vagi bé.
Vinga, adéu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens toca tocar el tema dels veïns de la Meridiana que demanen ampliar el temps semafòric. Això ho farem d'aquí uns moments, després d'aquesta petita pausa, en què parlarem amb José Barbero, que és el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera. Fins ara.
Busca el centre dins del teu cap, potser hi trobarà un lloc conjugal. Vas dir que mai no ho faries, però ara tot se't capgira, la por desapareix.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Doncs en començar el nostre programa d'avui us parlàvem d'aquest tema. Bé, ja us vam parlar, començar a parlar d'aquest tema ahir, i és que un nen de 10 anys va morir en ser embestit diumenge per un cotxe a la Meridiana, i d'aquest tema doncs volem parlar amb en José Barbero, que és president de l'Associació de Veïns de la Sagrera. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs el debat no ha deixat d'estar viu des del 2007 entre els 11 barris per on passa la Meridiana. Què és el que ens podeu dir vosaltres al respecte?
Bueno, pues nosaltres podem dir al respecte que tots estem molt amoïnats perquè resulta que ningú fa cas fins que no passa aquestes desgràcies. Uh-huh. Això pues, pensem que se podia haver evitat si des del 2007, que tu ja havies dit, uh-huh. Estem reivindicant que la pacificació de la Meridiana és un cas que s'ha de reobre ja, uh-huh. Sense que hagués passat aquest accident. Ha passat, malauradament, ha mort una criatura, però el que sí que volem és que, a veure si d'una vegada per totes, la Meridiana deixa de ser C-17, que és autopista. El que demanem en un comunicat que ja us van fer arribar al febrer del 2010, que era l'últim que tenim, que havien enviat també a Mobilitat i a tots els mitjans de comunicació i a tot arreu, pues que volem que la Meridiana sigui una via urbana, una via pacífica, una via humana. I això ningú ens ha fet cas fins ara. Nosaltres demanem que la Meridiana tingui menys carril, un carril menys perquè el carril bici pugui anar i no la carrera d'obstacles, que és el que suposa ara el carril bici de la Meridiana, sinó un carril bici per la calçada, que a més tingui el carril més estret, que la mitjana sigui més ampla i que el temps del semàfor sigui més llarg per vianants. Perquè has de ser molt àgil i molt jove i estar molt preparat al punt per poder creuar la Meridiana tota sencera d'un cop una vegada comença. Nosaltres això ho hem denunciat diverses vegades, hem pres les mesures, hem fet els temps que triguen, i a la que no siguis una persona molt jove i molt àgil, ja no te'n dona temps, has de quedar a la mitjana. A la mitjana és un perill. També demanem que aquesta mitjana, a part de que sigui més ampla, que tingui elements de xausols, és a dir, que tingui jardineres o algun element d'aquest, o parterres, perquè la gent que s'hi hagi de quedar, pues, gent gran que no pot travessar d'un sol pas de
tota la Meridiana, no?
no pots creuar tota la mediana, pues evidentment el que volem és que si s'ha d'esperar al mig, que tingui una certa seguretat, que hi hagi elements que si un cotxe se desvia, pues que tingui primer l'obstacle i no a la persona que estigui allà esperant. De tot això, pues ja dic que nosaltres a Mobilitat hem enviat des de l'any 2007, com cada 6-8 mesos hem estat reivindicant. Hem tingut alguna reunió amb el senyor Narváez i de Mobilitat i tal, però això no ha donat fruit ni ha donat resultat ni un, perquè no ens parlen. Ara sabem que teníem pendent de fer des de Fabra i Puig cap a Balbona, o des de Balbona cap a Fabra i Puig. Però nosaltres també demanem que les 11 associacions aquestes, que tu bé has dit abans, sí, que ja estem de tot el temps reivindicant-lo, pues que es faci també des de Fabra i Puig a Glòries. I la forma d'evitar això és que sigui una via urbana, no una autopista, mentre la Meridiana tingui el carril ample i tingui tants carrils, per molt que el conductor sàpiga que és una via urbana i que té 50 de limitació, aquesta amplada de carrils i aquesta, l'estar tan despejat això, pues dona la sensació de que pots córrer, perquè te dona seguretat corrent, perquè són un carril molt ample i no te'n dona la sensació d'estar al mig d'una ciutat. Lo qual, per això, nosaltres demanem pacificació i humanització d'aquest entorn. Des de, bueno, ja dic que des de Balbona fins a Fabra i Puig és el que tenen pensat de fer, però nosaltres demanem que des de Fabra i Puig fins a Glòries també es faci el més aviat possible i pensem que la solució és aquesta. La mitjana més ampla, reduir un carril per banda, un perquè sigui carril vao i carril bus, sí, i per l'altra banda que sigui carril bici però per la calçada, així ja sí, seria estreta una mica la sensació de poder córrer. Per l'altra banda que la mitjana sigui més ampla, hi ha elements o... Mira, General Mitre, per exemple, pues ja en tenen una mitjana que és sí, tot un parterre amb palmeres, amb arbres, ja dona la sensació de que ja no és el doble d'ample, dona la sensació de que és la meitat, perquè al mig té aquesta mitjana que és una mica respectuosa, no? I una cosa així, bueno, si aquí no poden plantar arbres perquè a sota està la bòveda, però sí que es podria fer o un parterre o jardineres. Ja dic que no estem dient cap cosa que no, que sigui un impossible, sinó que humanitzi una mica i doni el sentit de seguretat a la persona que s'ha de quedar al mig esperant per poder creuar la resta del semàfor i a més al cotxe que li doni un respecte perquè hi ha elements que li persuaden de córrer.
Vale. Clar, és que els semàfors potser haurien de durar més per poder creuar tot el que és la Meridiana, no?
Mira, això també ho hem demanat i li vam dir al senyor Narváez i va dir que li fessin arribar les mesures, però que era molt difícil perquè, clar, el carrer Aragó també estan controlats i això de que estiguin sincronitzats és més fàcil perquè és només un sentit. Ens va explicar que amb un doble sentit un segon de diferència ja te desproporciona tot el càlcul que han de fer per poder fer aquesta història, no? De que siguin tots regulars i que siguin... De tota manera, nosaltres hem parat. I precisament ens sap més greu l'accident perquè l'altre dia, el dijous passat, teníem una reunió a Garcilaso, al centre Garcilaso, per demanar l'acabat de les obres aquelles de Garcilaso entre Olesa i Meridiana, sí, i precisament un dels comerciants va dir que el carrer Olesa, és a dir, tot el que siguin adjacents a la Meridiana, que han de sortir a Meridiana, que tinguin una mica més de temporització, perquè resulta que surten dos cotxes i com que la prioritat és absoluta per la Meridiana, dos cotxes que surten i els altres han de tornar a aturar, no? Llavors, així, aquí ja li vas dir que això no ho aconseguiríem, precisament dijous ja estàvem parlant, no ho aconseguiríem fins que no aturessin la Meridiana, plantant-nos tots al mig, i si eren 1.000, millor que 400. Perquè, com que no fan cas, fins que no passi això, els carrers que passen a travessar la Meridiana o que surten a la Meridiana han de tenir un temps més llarg de que puguin sortir més cotxes. No tanta prioritat a la Meridiana. Quanta més prioritat li donem a la Meridiana, més possibilitat de que hi hagi aquest accident.
A més, abans hi havia un pont, si no recordo malament.
Sí, abans hi havia ponts elevats, però això és que a dins d'una ciutat no ha de ser així. La ciutat ha de tenir carrers de ciutat, no autopistes ni carrers de competició. Nosaltres pensem que només... I encara que tingui lo de 50 per hora, és que a tota la ciutat ja sabem que és 50, però en un carril ample, en un carrer ample, amb carrils amples, dona la sensació de llibertat, d'autopista. I el conductor, pues... s'enxega el cotxe i no té consciència de la velocitat que agafa.
I en realitat, doncs...
Nosaltres volem carrils més estrets, menys temps de semàfor per la mediana i més perquè són carrers adjacents i, bueno, pues això, suposem, més això de les mesures de les jardineres o parterres o el que hi hagi a la mitjana, que ja fa una separació, ja no es veu 8 carrils així d'amplada, que dona sensació de llibertat, de córrer, no? Pues si està partit a la meitat amb algun element dissuasori, pues ja no corren tant. Bueno, és lamentable que hagi hagut de passar aquesta història perquè podem retomar una altra vegada aquest tema que ja dic que està des del 2007 a...
Perquè a més és que no és la primera vegada que hi ha atropellaments mortals en aquesta zona.
No, que jo tingui comptabilitzat són 4 que hi ha ja d'accidents d'aquests. O sigui que no és un ni dos, és ja que jo sàpiga són 4.
Molt bé.
I bueno, i és que si no es posa en el remei, pues no sabem on para la cosa, perquè ja dic, clar... Els carrers de la ciutat han de ser pacífics i urbans, i no carrils que donin la sensació, encara que no siguin. Però és que a més la meridiana, quan dona el hàndicap, que sí que està catalogada com C-17, és a dir, autopista, no està catalogada com via urbana. A tots els planers que ens entreguen d'obra, el primer que diem i protestem és perquè posa meridiana C-17.
Ja.
No ho entenem, això.
Hauria de ser una via urbana.
Esperem que no, que se'ns posi remei ara i que no torni a passar, i que és una desgràcia que hagin de passar aquestes coses perquè algú tingui cura.
D'acord. Doncs José Barbero, president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs que entre vosaltres i el que digui l'Ajuntament doncs es vagi resolent aquest tema. No?
Molt bé. Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Doncs moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Encara ens queden uns minuts. El que podríem fer és una petita pausa i a veure si podem connectar amb el Sant Andreu Teatre, perquè hi ha moltes coses, moltes activitats a realitzar en aquests propers dies. Això ho farem d'aquí uns minuts. Ara fem petita pausa i tornem.
He d'aprendre a viure i tornar a començar. Viure en silenci, ser invisible, no em farà avançar. Després miro l'altra gent, veig que em miren diferent i vull canviar. És l'hora meva de despertar, vull ser feliç, vull viure així.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Doncs en aquest programa no parem d'oferir-vos informació i ara la que ens toca és més cultural. Per tant, anem cap al Sant Andreu Teatre, on tenim a Eduard de Vicente. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis quins són els actes i quines són les representacions que es faran en els propers dies, ja de cara al Nadal, perquè el tenim a sobre, no?
Sí, doncs aviam t'explico. Aquest cap de setmana, d'aquesta setmana, queden les dues últimes funcions d'un espectacle familiar, que és una versió del conte de la Cigala i la Formiga, de la companyia Xipxap, amb unes titelles molt grosses, no? I bueno, l'hem programat també ara durant el Nadal, perquè... Bueno, com tots sabem, el conte La cigala i la formiga explica doncs, la història de que la cigala s'ha estat rascant la panxa durant tot l'any i quan arriba l'hivern doncs, és quan li toca anar a picar la porta de la formiga. No? I bueno, aquest cap de setmana passat ja hem fet dues funcions que han tingut molt d'èxit. i és un espectacle per tots els públics, que poden venir nens de totes les edats, perquè és molt visual, és molt, i és això, no és el conte de sempre. Just després d'aquest espectacle, així a nivell de programació familiar per famílies, tenim funcions especials de Nadal els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, tots quatre a les 6 de la tarda, de l'espectacle Reprise, de la companyia Teatre Mòbil, que és una companyia que l'any passat va fer temporada al Teatre Nacional, que és teatre de pallassos, i explica la història de tres ferroviaris que passen aventures, amb una aventura així, amb una història bastant trepidant, amb molta energia, i també allò, és un espectacle bastant potent pels nens aquest hivern. Després, de cara a la programació d'adults, aquest divendres estrenem un espectacle que es diu Flirt, que el fa la companyia del Guillem Albà junt amb la Always Drinking Marching Band, que és una marching band bastant coneguda d'aquí de Catalunya, i és un espectacle que té una mica de tot, no? Té una mica de clown, té una mica de màgia, té molt d'humor, i la mateixa companyia el defineix com un espectacle d'humor, música i amor, perquè va d'un personatge, en Marcel, que busca parella, i llavors tot l'espectacle gira entorn a aquesta recerca del protagonista, a la cerca de la parella, no? Just quan entres al teatre et donen una targeta perquè les noies que entren apuntin el seu número de telèfon perquè el Marcel busca parella. Després també organitzarem un speed dating, que és una mica aquesta trobada de singles per trobar parella, i bueno, tot gira una mica entorn a això. I aquest espectacle en concret, a la passada Fira de Teatre de Tàrrega, aquest any, va guanyar el Premi del Públic per votació popular.
O sigui que ja...
Que, bueno, pinta molt bé, també.
Ja ve amb referències, no?
Sí. I, bueno, i això, ja, aquest espectacle estarà fins al 9 de gener. Comença aquest divendres, estrena aquest divendres 17, i el tindrem aquí al teatre fins al 9 de gener. Amb funcions especials, bé, el 25 de desembre, el dia de Nadal, hi haurà una funció de dissabte a les 9:30 del vespre. El diumenge 26, el dia de Sant Esteve, la funció serà més tard de l'habitual. Normalment els diumenges les funcions les tenim a les 18:30, però el diumenge del dia de Sant Esteve, una mica perquè la gent acabi de dinar i tot plegat, la funció es farà a les 8 del vespre. I això, i després, bueno, hi haurà la funció del dia 1 de gener i, bueno, les funcions habituals.
És a dir, que al Sant Andreu Teatre no pareu, no?
No pareix.
Una darrere l'altra, i tot perquè la família, doncs, pugui gaudir aquests dies d'una estona de teatre.
Sí, aviam, i de fet l'espectacle de Flirt, que és aquest que és d'humor, música i amor, que el tenim programat dintre la programació d'adults del teatre, és un espectacle que en el fons també és per tots els públics, vull dir, també s'hi pot anar amb els nanos, perquè és un espectacle per venir a riure i per passar-ho bé, i això, l'únic que està programat en horari d'adults.
Però si anem amb tota la família, doncs segurament que també podrem gaudir-ne.
I tant, sí.
Molt bé. Doncs, Eduardo Vicente, moltíssimes gràcies per aproximar-nos la programació del Sant Andreu Teatre per aquests dies, que esperem que passi molta gent pel Sant Andreu Teatre.
Gràcies.
I que puguin gaudir d'aquesta programació.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, adéu, bon dia. Doncs nosaltres, que ens queden pocs minuts, bé, encara tindrem temps de fer la nostra habitual agenda, doncs anem a conèixer què és el que es farà en els propers dies, o precisament avui, a Can Fabra, ja que dintre del que és el cicle L'aventura de conèixer exposicions es fa l'exposició Foto interpreta la duració.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix, a partir d'avui i dins del cicle L'aventura de conèixer exposicions, l'exposició Foto interpreta la duració, de Paco Herrera, fotògraf. Avui, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i des de les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre. L'exposició romandrà oberta durant l'any 2011.
L'entrada és totalment gratuïta. I hem de dir que si deixem en Can Fabra i ens anem cap a la Sagrera, hi trobarem la Nau Ivanov, on es realitza Arriba al Cabaret Performance.
Avui a 8:45 del vespre arriba el Cabaret Performance, a càrrec de la companyia Rip of Two. Rip of Dos torna després d'un any amb artistes que reflexionen el seu paper dins de l'art i la societat. En aquesta segona sessió, l'artista se situa com més dins d'aquesta societat consumista. És un mes en la causa de tantes morts, violacions i corrupció en regions on la gent forma part de la xarxa delictiva per sobreviure i on gent innocent mor a causa d'enfrontaments entre el govern i el narcotràfic. Intervindrien artistes de diverses disciplines, creant una ruta de tres peces performàtiques, que seran guiades per l'Spoken Word. Els performers són Melina Peña, Raquel Delgado, Ventura Darlington, Guillem Linares i l'entrada és de 3 euros.
Molt bé, i ja ens n'anem a fer el tió amb un taller de Nadal que realitza a Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix avui a les 6 de la tarda el taller de Nadal Fem el Tió. Aquest taller anirà a càrrec de Gina Portillo. L'entrada és gratuïta, però recordeu que cal inscripció prèvia.
I si ara estàvem al centre de Sant Andreu, el que podem fer és anar cap al barri del Congrés Indians, on es realitza un vídeo que recull la història d'aquest barri.
La història del barri del Congrés i els indians a través de 12 testimonis instantànies. Aquest és el conjunt del vídeo Memòries de Congrés Indians, que s'acaba de presentar als veïns i que va començar l'octubre del 2009 amb un procés participatiu. Veïns i entitats van aportar coneixements i fotografies històriques del barri. A més del vídeo, algunes imatges també es poden veure en una exposició que hi haurà fins al mes de març al casal del barri Congrés Indians.
I ara anem cap a la Sagrera, al centre Garcilaso, on es fa el book crossing. Què és això?
Per qui no ho sàpiga, el book crossing consisteix en deixar llibres en llocs públics per tal que altres els recullin, els llegeixin i els tornin a deixar. A l'espai de trobada al Garci, de l'espai jove Garcilaso, trobaràs un punt d'alliberament de llibres. Vine a veure quins llibres hi ha i si trobes un que t'agrada, agafa'l. Després entra a www.bookcrossing.com i anota el codi que trobaràs al llibre. Podràs saber qui l'ha llegit i a quins llocs ha estat el llibre. Quan l'hagis acabat de llegir, torna a alliberar-lo a qualsevol lloc, com al banc d'un parc, una cabina telefònica o al Garci mateix, i anota al web la nova ubicació.
O sigui, que s'ha de deixar el llibre i ja veurem aviam qui se l'emporta, no?
Exactament.
Molt bé. I també podem parlar de sessions gratuïtes de Tai Chi al Parc de la Pegaso amb el programa Activat.
Activat és un programa gratuït d'exercici físic a l'aire lliure, que té per objectiu incentivar la pràctica de l'esport als parcs de la ciutat. Va dirigit a gent de qualsevol edat i pretén millorar les condicions físiques per tenir una vida més saludable. Una quarantena de persones d'entre 40 i 80 anys fan gimnàstica oriental al Parc de la Pegaso, a la Sagrera, mitjançant una sèrie de moviments suaus i harmònics de Tai Chi i Chi Kung. Treballen la respiració, la concentració mental i el moviment. Aquesta iniciativa, que es fa cada dimarts i dijous, és totalment gratuïta i forma part del programa Activa't de l'Ajuntament.
Molt bé, i del Parc de la Pegaso, que es troba al barri de la Sagrera, ens n'anem al barri del Bon Pastor, on es realitza dins el cicle Lletra Petita, el racó dels pares, primeres passes, l'espectacle visual Miranius Contes Curts.
Exactament, a la Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62, us ofereix demà dimecres a 5:45 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, el racó dels pares, primeres passes, l'espectacle visual Miranius Contes Curts, a càrrec de l'Hisenda Llançana. Es tracta d'un espectacle de contes curts amb un text molt proper a la poesia, explicats amb petits objectes sonors i lluminosos. Està adreçat per als més petits de la casa, és a dir, per una mainada de 6 mesos a 3 anys, i l'entrada és gratuïta.
Doncs ja veurem si els nens de 6 mesos estan atents a aquest espectacle, perquè estan
petits. Segur que amb els sons i les llums es queden embadalits.
Doncs sí, pot ser. I ara ens anem a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que hi ha una exposició d'Alicia Fernández i que té relació amb el còmic.
Oh My Book. És Alicia Fernández, una jove il·lustradora establerta a Barcelona i alumna de la prestigiosa escola Josu de Còmic i Art Gràfic. El seu interès en la percepció de la realitat i el món oníric defineixen també el seu treball. Les seves il·lustracions, de marcada estètica fantàstica, estan plenes de detalls i segones lectures. Amb protagonistes sovint infantils, és especialment rellevant en les seves imatges el reiterat contrast entre llums i ombres, utilitzat com una metàfora d'una dimensió psicològica. Mostres del seu treball han estat publicades en el llibre col·lectiu Zona Josu, Univers d'Autors 2010, i es poden veure a www.omybook.deviantart.com fins el 16 de gener de 2011. àrea de Còmit, planta 1, Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra.
O sigui, encara teniu temps de gaudir d'aquesta exposició de còmic amb Alicia Fernández a Can Fabra, i a Can Fabra doncs, també es fa una altra activitat relacionada amb el còmic, com és aquesta microexposició de còmic de Mado Peña.
Ja us ho diem cada dia, així que no us oblideu de veure la microexposició de còmic que ofereix Mado Peña al Centre Cultural Can Fabra, al carrer Segre, número 24. La podreu veure cada dia, bueno, primer avui, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre, i els diumenges d'11 a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta.
I anem ara cap a l'exposició itinerant que s'està realitzant del Pla Sant Andreu Sagrera.
El material de l'exposició, composat per les maquetes del pla i plafons explicatius de l'obra, explica visualment la transformació que ha suposat la implantació del Pla Urbanístic de Sant Andreu Sagrer. Fins al 5 de gener es podrà visitar el material de manera estable al Centre Cultural de Can Fabra, al carrer Segre 2432.
Molt bé.
L'estació de l'AVE de la Sagrera serà un equipament ferroviari de referència per a Catalunya.
Amb una superfície de 320.000 metres quadrats, estarà soterrada i comptarà amb un intercanviador que organitzarà el trànsit ferroviari de l'alta velocitat, és a dir, Rodalies, les línies del metro 4, la 9 i 10, l'estació d'autobusos urbans i interurbans.
I, bueno, segons els càlculs estimats, més de 90 milions de passatgers faran ús de l'estació. Ateses les previsions, el 2015 ja podria entrar en funcionament del projecte. Més enllà de l'estació, millorarà la comunicació entre Sant Andreu i Sant Martí, ja que les obres transformaran tot el corredor ferroviari en un parc de 3,5 quilòmetres, eliminant definitivament la barrera entre les vies, a banda de preveure la construcció de nous habitatges de protecció oficial, equipaments i oficines.
Molt bé, i d'aquesta exposició itinerant del Pla Sant Andreu Sagrera ens n'anem cap a la Sagrera mateix, on hi trobem la nau Ivanov, i hi ha una exposició que es diu Allà on els peus em porten, de Sara Berzosa.
Viatjar és una de les experiències més enriquidores per a l'home, ens obre la ment i fa desaparèixer les fronteres. Viatjar és estar en contacte amb altres vides, altres cultures, altres paisatges. Capturar aquests moments i que esdevinguin eterns és un repte, i poder mostrar-ho tot un privilegi. Allà on els peus em porten és un recull de fotografies de diferents indrets, on els meus peus m'han portat, entre les quals hi ha instantànies del sud de França, Sicília, Marroc, Nova York, Argentina i la nostra terra, Catalunya.
Doncs aquesta exposició de Sara Berzosa, Calpe, que va néixer el 1982 a la ciutat de Barcelona, és andreuenca i sagrarenca a parts iguals, fotògrafa, aficionada i membre de l'associació Foto Sagrera, grup organitzador d'una sèrie d'exposicions d'autor a la sala de màquines de la nau Ivanov.
Per a qui no conegui el grup de fotografia Foto Sagrera, és una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial a totes les persones que vulguin iniciar en el món de la imatge digital. L'objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera, aficionats a la fotografia, i en col·laboració amb les entitats del barri de la Sagrera.
Molt bé, doncs hem de dir que aquesta exposició de Sara Berzosa és de fotografia i que és oberta fins al 7 de gener a la sala de màquines de la nau Ivanov. L'entrada és totalment gratuïta. I també hem de dir-vos que tenim un número de telèfon, el 933456454, al qual us podeu adreçar si voleu conèixer més informació sobre algun tema del qual en parlem nosaltres aquí. I també podeu adreçar-vos a informatius@rtv-migfm.com. I acabarem parlant d'una exposició que es diu Barcelona Rock and Roll, Primeros Acordes de Loquillo a la Maquinista.
La botiga FNAC de la Maquinista, al passatge Potosí número 2, us ofereix aquests dies l'exposició Barcelona Rock and Roll, Primeros Acordes de Loquillo, de dilluns a dissabtes de 10 del matí a 10 de la nit. La mostra té el valor de servir en imatges els primers compassos no només del rocker català Loquillo, sinó també del rock and roll a Espanya, molt abans que Madrid li donés impuls a la movida. Les fotografies d'en Jordi García, que va mantenir i manté una estreta col·laboració i amistat amb el Loco, no són únicament els retrats d'una època i un moment, ni en cap cas anècdotes del passat. La gent que aquí es veu, famoses i particulars, va conformar una generació sense, amb prou feines, altres regles que l'honor entre companys i el respecte al rock, però sense la qual no hagués estat possible explicar el canvi social i cultural experimentat en Espanya amb la transició.
Doncs es tracta d'un document fotogràfic, històric i inèdit que comparteix aquesta actitud i que reflecteix en primera persona la vivència personal i generacional dels inicis del Loquillo. L'entrada és totalment gratuïta. Doncs arribem a aquest punt i ja hem d'acomiadar-nos a tots vosaltres. Moltes gràcies, Anna Preses, per haver vingut avui al nostre programa. També a Mireia Gutiérrez, moltes gràcies.
Gràcies.
I a Xavi Álvarez, que sense ell doncs, aquest programa no s'hauria pogut fer.
Gràcies,
amb la qual
Xavi.
Cosa, doncs, nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda.